Sentits a Catalunya Informació, amb Marta Romagosa.
Hola, bona tarda. Avui aquest espai Sentits de Catalunya Informació el dedicarem pràcticament de manera íntegra a la desaparició de l'escriptor i poeta Jordi Sarsanedas, que ha mort aquesta tarda a Barcelona als 82 anys després d'una llarga malaltia.
En Jordi Sarsanedas li agradava dir que cada poema és el resultat de posar atenció a la vida. És el resultat d'una concentració, d'un replegar-se, d'un escoltar. Atenció al temps que passa, al temps que fa, atenció a les paraules, a les coses viscudes. Jordi Sarsanedas en va viure moltes de coses. Va néixer a l'Eixample de Barcelona el 1924 i les seves primeres vivències literàries i artístiques li van arribar de la mà del seu pare, que li llegia Salvat Papasseit i Sagarra, el duia als museus i al teatre. Però com en tants d'altres casos d'aquesta generació, el 1937 va arribar a l'exili.
Un soir d'hiver, un vrai visage, la scène en marchant de marron, une chambre au cinquième étage, les cafés crèmes du matin, Montparnasse, le café du Dôme, les faubourgs de quartier latin, les Tuileries et la place Vendôme. Paris, c'était la gaieté Paris.
A França, Jordi Sarsanedas va descobrir els clàssics Baudelaire, Apollinaire i sobretot va entrar en l'ensenyament francès. El 1942, quan torna a Barcelona, llicenciat en Lletres a la Universitat de Tolosa, entra a treballar de docent a l'Institut Francès de la capital catalana, una illa de llibertat artística i literària impensable en aquells temps de dictadura feixista a Espanya. El 1948 Jordi Sarsanedas publica el seu primer llibre de poemes, A trenc de sorra, sobre les contradiccions de viure la realitat grisa de la postguerra. Aquest primer poemari es veu molt influït per la poesia de Salvat Papasseit, que de petit havia sentit tantes vegades de boca del seu pare. El mateix any 48 Sarsanedas marxa a la Universitat de Glasgow com a lector de català i castellà. Es casa i té un fill i una filla. És a Glasgow on acaba d'escriure Mites, un recull de narracions repetidament celebrat al llarg dels anys i que li va fer mereixedor el 1954 del Premi Víctor Català. Dos anys més tard, publica la seva primera novel·la, El martell. Durant tota la vida, Jordi Sarsanedas ha combinat la docència amb la literatura. L'ensenyament era la seva feina. Els poemes, les lletres, els contes, les novel·les van quedar gairebé sempre en l'àmbit més personal i íntim de l'autor. Li agradava dir que havia viscut molt distret. Moltes feines l'havien distret d'escriure més.
Per mi, l'activitat poètica ha estat una dimensió de la meva vida privada, de la meva vida particular. La poesia per mi ha estat un instrument per viure millor, per viure més útilment, per resoldre d'una manera més satisfactòria uns certs moments i uns certs estats.
El 2005 va treure el seu últim llibre, titulat Una discreta venjança, un recull de narracions carregades d'una poètica reflexió sobre la mort i la bellesa. Unes narracions que van acabar connectant amb aquells mites de joventut. Ell mateix va assegurar que el noi que va escriure aquells mites li haurien agradat les narracions d'aquesta discreta venjança.
L'escriptor Carles Torner és el director de l'Àrea d'Humanitats i Ciències de l'Institut Ramon Llull. És una de les persones que coneix més a fons l'obra de Jordi Sarsanedas i també amb qui va estar al seu costat, el va tenir de professor i el va conèixer, evidentment, personalment. Senyor Carles Torner, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Suposo que quan un li dona la notícia de la mort d'una persona és evident que la sinceritat està a flor de pell i que el més destacat doncs, és un sentiment de tristesa. I a més, suposo que per relació també personal i per coneixement a fons de l'obra de Jordi Sarsanedas, en aquest cas, per part de Carles Torner, no?
Sí, és una tristor profunda. Tanmateix, haver-lo anat visitant aquests darrers mesos, d'alguna manera tots els seus amics ja estaven preparats per a la notícia i crec que és el moment, sobretot, de dir quin gran poeta és Jordi Sarsanedes, quin gran escriptor, i de subratllar la vàlua de la seva obra. És un dels grans clàssics de la nostra literatura i crec que això és el que cal subratllar més en el dia d'avui.
Potser per algun sector de la població, per algun sector de la societat, es pot conèixer més el Jordi Sarsanedes docent que no tant el Jordi Sarsanedes escriptor, entre altres coses, perquè potser era un pèl més gelós o un pèl més íntim dels seus escrits.
Sí, de fet, Jordi Sarsanedes té aquesta paradoxa en la seva vida que ell va dedicar-se en cos i ànima a la nostra literatura. Jo vaig tenir, vostè diu que va fer una gran feina com a docent, jo vaig tenir el privilegi de tenir-lo com a professor, tant de llengua catalana com de francès, i vaig aprendre no només molt a fons la densitat d'ambdues llengües, sinó que vaig aprendre aquesta actitud de Jordi Sarsanedes com a persona cosmopolita, com a persona que sap que ser cosmopolita és estar del tot arrelat en la pròpia tradició i el mateix conèixer perfectament la tradició dels altres. Era un gran traductor i tota la seva obra literària s'amara d'aquesta relació amb la literatura francesa, que hi és molt present. També Jordi Sarsanedes va haver d'assumir, a causa del període històric que li va tocar viure, va haver d'assumir moltes responsabilitats en la defensa clandestina de la llengua, en les publicacions clandestines. Després va fer aquest enorme treball a la revista Serra d'Or, amb l'agrupació de teatre amb la qual va posar en escena la primera història d'Esther. O sigui, va fer tot un seguit d'actuacions. Jo vaig tenir aquesta sort també de treballar amb ell durant els anys en què va ser, els llarguíssims anys en què va ser el president del PEN català. Jo he vist el Sarsanedes ambaixador, també el Sarsanedes, que es mou amb molta finesa en la xarxa de les relacions internacionals literàries, el que promovia la literatura catalana davant dels escriptors d'arreu del món que es trobava amb els congressos a Varsovia, a Londres, a Mèxic, en llocs molt diversos. I hi ha aquesta paradoxa que tota la feina que ell va fer, la seva feina pública, el seu compromís ciutadà i el seu compromís en la literatura catalana, algunes vegades oculten els Sarsanedes d'escriptor. I crec que, per exemple, jo crec que els darrers quatre llibres de poemes no han tingut el ressò que mereixien. Aquests últims anys de la seva vida, en què Sarsanedes podia tenir més temps per escriure, ha estat publicant cada dos anys, de manera molt fidel, un llibre de poemes. Hi ha poemes com Cor meu al món o com Cada còdol de la glera, que per mi són dels millors poemes de la nostra tradició.
Potser per això he llegit en algun recull de premsa abans de preparar aquesta conversa amb Carles Torné, que ell havia dit, o que deia moltes vegades, que havia viscut molt distret, amb moltes feines que l'havien distret de potser escriure més.
Sens dubte. Ell va fer aquesta, va assumir aquesta posició de recolzar tot tipus d'iniciatives. Jo l'he vist perdre moltíssimes hores en reunions al PEN en defensa d'escriptors empresonats arreu del món. Va ser amb ell que van posar en peu tota la presència dels escriptors catalans en la defensa dels drets lingüístics arreu del món. Gràcies al seu guiatge moral, a la seva capacitat intel·lectual, als contactes que ell sabia desvetllar, vam poder durant molts anys treballar en la defensa com a catalans, però també en la defensa dels drets lingüístics de moltes altres llengües i literatures en situació de persecució o en situació senzillament d'exclusió en els seus països. I tot aquesta distracció que ell va acceptar com a deure cívic, com a deure moral, potser el va distreure d'escriure. Però tanmateix amb això Sarsanedes era massa modest. Sarsanedes pecava de modèstia, i si un agafa l'edició dels seus contes recollits a les millors obres de la literatura catalana. Per exemple, o només l'últim llibre de relats que va publicar l'any passat, que és un llibre extraordinari, es titula Una discreta venjança, i que ha estat reconegut per la crítica, pels premis, i com deia fa un moment, els seus últims llibres de poesia, a més de tota la seva obra poètica, al llarg de més de 60 anys. Tot aquest cabal literari no és pas una obra minsa, al contrari, és una obra extensa i una obra que té molts registres i que jo crec que encara, en gran part, està per valorar i per descobrir com un dels grans autors de la nostra literatura.
Moltes gràcies, Carles Torner, director de l'Àrea d'Humanitats i Ciències de l'Institut Ramon Llull, per aquestes valoracions i per situar-nos d'aquesta manera tant la persona com l'obra de Jordi Sarsanedas. Gràcies i bona tarda. L'escriptor Jordi Sarsanedas, pare del director de les emissores de Catalunya Ràdio, Oleguer Sarsanedas, va rebre l'any 1994 el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Dos anys abans ho va rebre l'escriptor coetani d'ell, l'escriptor barceloní Joan Triadú. Aquesta tarda hem pogut parlar també amb Joan Triadú, molt afectat per la pèrdua del seu amic Jordi Sarsanedas, i entre les moltes coses que ens ha explicat no ha pogut estar-se de llegir-nos un fragment de l'obra de Sarsanedas.
Un sol dia, l'estat del dia, res més. Un sol dia rotund i quiet damunt la meva mà i dins la seva glòria. Grill rere grill, entre l'ídnex i el polze, em nodreixo de la seva llum pausada, inacabable, fins a la fi del món.
És la veu de Joan Triadú recordant un dels poemes de Jordi Sarsanedas. El poeta podríem definir discret i distret d'escriure. Hem sentit que deia la poesia li ha servit per viure millor. A nosaltres ens queda la seva obra per aconseguir el mateix objectiu.
Sentits. Amb Marta Romagosa. Per veure.
Ja hem dit que avui el Sentits estava dedicat pràcticament íntegrament a la desaparició de Jordi Sarsanedas. Però encara abans d'acabar, abans d'arribar a les 7, un últim apunt sobre el Festival Temporada Alta de Sal i Girona, que recupera entre avui i demà dues propostes molt interessants que ara ens explica Montse Comelles.
El Centre de Creació Watermill Theatre arriba una vegada més al Temporada Alta amb una adaptació de la controvertida comèdia romàntica L'amanciment de la fúria, del dramaturg anglès, interpretada exclusivament per homes. El muntatge tracta sobre la complexa relació entre marit i muller, a través d'un nuvi begut que el dia del casament s'adona que s'ha equivocat. Un dels actors, Simon Scardifield, explica per què els personatges femenins també els interpreten els homes.
Queríamos aprovechar el hecho de que seamos hombres para hacer más agudo este lado violento de la obra. Y si resulta difícil mirarlo, pues mejor, sobre todo por el contraste que da con las partes más cómicas.
Scardifield destaca que la idea que transmet l'obra no forma part de la ideologia de Shakespeare, sinó que es tracta només d'una història concreta.
Se ve com una obra difícil porque la mujer se trata tan mal y porque cuando termina la obra da un discurso muy largo diciendo que las mujeres deben someterse a sus maridos. Entonces, políticamente se ha visto como algo difícil eso. Pero para nosotros es una historia. Esas palabras no son las palabras de Shakespeare, no expresan sus intenciones, sino son las palabras de una mujer en una situación muy específica.
L'obra L'amanciment de la fúria de Shakespeare es representarà al Teatre de Sal avui demà a les 9 del vespre. L'espectacle es fa en anglès, sobretitulat en català. Les entrades estan ja esgotades. I en hongarès, traduït simultàniament en català, demà i dissabte s'estrena a la sala La Planeta de Girona, La gavina de Chekhov, dirigida per Arpar Schilling, un dels directors joves europeus més destacats del moment. La posada en escena, austera i sense elements superflus, recull la millor tradició de la interpretació realista de l'est d'Europa. Schilling ha explicat que basa el seu mètode, sobretot, en el treball dels actors.
El que vol el nostre teatre és fer representacions el més immediates possibles i que tinguin l'aspecte de la vida real, un intent de col·locar a l'escenari la vida mateixa. Per això no ens cal decorat ni vestuari, ens calen actors obsessionats per la feina. Aquesta és l'única possibilitat que el teatre pugui mantenir-se davant del cinema.
Nascut a Budapest el 1974, Schilling ja ha obtingut èxits internacionals a teatres com el Piccolo de Milà o els festivals de Salzburg i Edimburg. La seva presència a Girona significarà el seu debut a l'estat espanyol.